Quan sentim parlar de justícia patriarcal, molts i moltes arrufen el nas. Una altra matraca feminista, diuen. No ens confonguem. La justícia patriarcal és la que trobem habitualment al sistema judicial. És aquella justícia que menysprea la dona, només pel fet de ser-ho. És la que no creu la paraula d'una dona quan denuncia el seu agressor. És la que posa en dubte les accions d'una dona després de ser agredida sexualment. És la que diu, com aquell tristament famós vot particular de la manada, que la noia violada s'ho estava passant bé, que formava part d'una escena de holgorio sexual. És la justícia que treu la custòdia a la mare sense corroborar si el maltractador també està abusant dels fills. És la que confon accés a la justícia amb una igualtat real. Avui volem definir-la. Per això parlem amb Encarna Bodelón, professora de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del grup de recerca Antígona. Benvinguda, Encarna, com estem?
Bona tarda, molt bé.
Quan parlem de justícia patriarcal, a vegades són termes que estan molt difuminats. Què volem dir exactament?
Bé, doncs, està molt bé que ho clarifiquem, perquè moltes vegades la gent pensa que quan parlem de justícia patriarcal volem dir que en la justícia només hi ha homes. Llavors, això no seria veritat. És a dir, en molts països, a l'estat espanyol, per exemple, la majoria, per exemple, ara mateix de jutges i jutgesses són dones. Això no vol dir, per exemple, que encara la cúspide del poder judicial hi ha més homes que dones, però en termes quantitatius n'hi ha més dones. Llavors, què volem dir quan parlem de justícia patriarcal? El que ens referim és a una altra cosa, a que les normes amb les que nosaltres estem organitzant la nostra vida social, els conceptes amb els quals jutgen els jutges i les jutgesses, són normes i conceptes que estan marcats per el que anomenem un ordre de gènere. Que molts dels nostres conceptes amb els que pensem a nivell jurídic són categories que provenen d'una societat que està organitzada d'una forma desigual per homes i dones. Per exemple, amb la Covid estem dient que tenim un problema molt greu perquè bueno, és veritat que l'economia de mercat pues, ha estat molt afectada, però també tothom està sentit parlant de l'economia de les cures, del treball de cura, no? Doncs, per exemple, la nostra Constitució o el nostre Estatut no parlen del treball de cura. És a dir, tot el que estem fent les dones a la mateixa casa, cuidant de les criatures, vull dir, organitzant la vida, doncs això no figura com a treball, no genera drets.
Estava pensant que dic totes aquestes dones, hi ha moltes dones que, per exemple, per economia familiar, pel que sigui, si el marit cobrava més, han decidit que ella, per exemple, es queda a cuidar de les criatures. Ella no se'n pot anar a cap tribunal de l'àmbit social per denunciar això, per dir alguna cosa.
No tindran una pensió, no tindran, per exemple, un atur. Bueno, ara, per exemple, si tenim un ingrés mínim vital, doncs molt bé, en part solucionarà això i també ens crearà altres problemes, però, per exemple, de cara a la pensió, doncs tindrà una pensió no contributiva, quan en realitat han estat treballant. Això és el que anomenem tenir un ordre patriarcal i a nivell de justícia ens passa això. O, per exemple, que quan jutgesses i jutges estan, per exemple, doncs, creant una sentència, ho fan amb paràmetres que són sesgats, que són desiguals, que desafavoreixen les dones, amb paràmetres desiguals, amb estereotips sobre el que són les dones i els homes. Això és el que volem dir.
Em pots posar, per exemple, un exemple d'això?
Sí, per exemple, quan estem parlant d'estereotips, doncs també tenim un dels... podríem pensar, per exemple, en els estereotips en relació a la sexualitat. I quan parlem, per exemple, d'agressions sexuals, veiem que a nivell judicial s'està jutjant les agressions sexuals amb paràmetres i estereotips del que és una sexualitat normal que històricament aquesta normalitat s'ha assimilat a una normalitat pel home. I en una normalitat en la que hi havia, per exemple, violència o en la que únicament no consentir el sexe no era suficient. Per exemple, analitzant sentències d'agressions sexuals veiem molts estereotips. Nosaltres hem fet l'any passat una recerca a nivell de tot l'estat espanyol i, per exemple, ens hem trobat amb l'estereotip de que les dones se suposa que quan ens violen, quan ens agredeixen sexualment, el primer que hem de fer és sortir corrents a la comissaria a denunciar-lo. Molts jutges en la sentència ens diuen bueno, com que el primer que va fer després de que la van agredir no va ser anar corrents a la policia, això vol dir que l'agressió no és verídica. Dius, home, això no té cap lògica. És a dir, moltes dones, després d'una agressió, el que fan no és anar corrents a una comissaria, per molt molts condicionants psicològics, també depèn del tipus d'agressió, és a dir, depèn de molts factors. I això és un símptoma de desconèixer profundament com pateix una dona una agressió sexual. They call me the voodoo mama, and I know the reason.
La justícia, diries que té una assignatura pendent amb la igualtat de gènere més que altres àmbits?
Bueno, tenim diversos problemes a nivell de, sobretot de poder judicial. Pensem que el poder judicial és un dels que menys s'ha modernitzat des de la transició. Un segon problema és que s'ha pensat que tota la desigualtat de gènere quedava solucionada amb el que nosaltres anomenem la igualtat de tracte, és a dir, amb dir homes i dones són iguals, i amb això no tenim prou. És a dir, realment el que necessitem canviar són els conceptes que tenim, aquests estereotips, i això requereix, per exemple, formació del poder judicial, això requereix també canviar moltes de les concepcions amb les quals es jutja, les normes, és a dir, és algú molt més complicat.
I això s'està prenent seriosament des de les estructures judicials, o és una cosa que, diguéssim, que porta a terme un petit reducte, que sou les revolucionàries? O és una cosa que es comença a prendre seriosament?
Bueno, jo crec que ara es comença a prendre seriosament i que hi ha canvis molt importants, dintre, per exemple, del mateix Consell General del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges i les jutgesses, hi ha hagut canvis. I ara, per exemple, en els jutges de violència, la formació específica és obligatòria, però això es fa molt poquet. És a dir, tots els canvis ens costen molt. O ara, per exemple, abans de la Covid, s'estava començant a discutir una nova llei per regular tot el tema de les agressions sexuals. Doncs dintre del mateix govern no hi havia unitat en què aquests jutjats que anessin a jutjar això eren jutjats especialitzats. És a dir, ens costa encara molt. Per què ens costa tant? Perquè el tema de desigualtat de gènere no s'ha vist com una prioritat política, i això no només a l'estat espanyol, també aquí a Catalunya. És a dir, nosaltres a Catalunya tenim una llei d'igualtat que és de l'any 2015, que és una de les últimes lleis d'igualtat de tot l'estat espanyol. És a dir, no s'ha vist durant molts anys com a prioritat. I després, perquè són temes molt complexes. És a dir, políticament dona molt més rèdit treballar altres qüestions que no treballar això. Bueno, quan parlem d'igualtat de gènere, estem parlant, per exemple, de drets laborals. O sigui, tant de les condicions laborals en les empreses, recordem que la bretxa laboral, salarial, a Espanya i Catalunya és al voltant del 20%. És brutal. Però que tenim molts problemes de classificació professional. Tenim dones embarassades que continuen sent acomiadades. Tenim taxes d'assetjament sexual a la feina brutals i que no són denunciades ni que es treballen amb elles. És a dir, tenim moltíssims problemes d'igualtat que la nostra societat no està tractant. Mama. Hold somebody, please. Save drowning child.
Tu no tens la sensació que pel fet de que som dones sempre tot queda en l'àmbit domèstic i en l'àmbit quotidià? És a dir, tant els nostres drets laborals com altres qüestions que ens passen, sempre sembla que són com casos aïllats, no? Una té la sensació d'això.
Bueno, tenim un problema molt seriós, i que és que els drets de les dones no es prenen seriosament. Si una persona és discriminada salarialment, un home, a la feina, allò és una vulneració de drets claríssima. I nosaltres estem acceptant que en la nostra societat hi ha una bretxa salarial en tots els àmbits, ho acceptem amb normalitat. I no es lluita amb contundència, per exemple, respecte a això. És a dir, això de què ens ve? Ens ve aquesta idea de que les dones doncs no hem de ser agressives, no hem de lluitar pels nostres drets, de que bueno, anem fent, els drets nostres en realitat no són drets, sempre ens han venut aquesta idea de bueno, és que això és molt lent, s'ha de produir un canvi cultural, i jo dic, a veure, els canvis culturals de vegades són molt ràpids. Fa uns pocs anys tothom fumava a tot arreu, ara ja ningú fuma en un local tancat, i quasi m'atreviria a dir, tampoc amb els jocs oberts. Per entendre això, perquè a vegades sense és molt difícil, podem veure el que està passant ara amb la Covid. O sigui, per exemple, les terrasses, els bars, ja han transmès a tota la societat que necessitaven espai, no?, per posar les terrasses. Tots els ajuntaments els han donat espai. Però què passa amb les mares que es queden a casa amb les criatures que no saben quan tornaran al col·le? Això s'ha naturalitzat, és com normal i natural que les dones estan teletreballant o abandonant la feina. És a dir, no hi ha ara mateix un esclat social, dic de les dones perquè són les que majoritàriament estan criant i cuidant de les criatures, de dir, bueno, hem de trobar també una solució. Si cal que hi hagi el doble o el triple de professors, si cal, o sigui, el que cal, cal que fem alguna cosa, perquè hi ha drets als nens, l'educació, hi ha famílies que no poden conciliar. Però què estem fent les dones? Ens quedem a casa i posem pòsits en el Facebook de que fem pastissos, manualitats, ens ho posem, i sembla que ens ho estiguem passant molt bé.
Hi ha una qüestió d'indefensió, és a dir, les dones han d'estar a l'espai públic. En el moment que deixen d'estar a l'espai públic, deixem d'existir i, per tant, deixem de comptar. Tu ara em deies ara que amb la Covid, per exemple, es volia canviar aquesta legislació sobre la igualtat, però tot s'ha aturat, no es pot dir res encara, però m'imagino que tot està aturat. Després també hi ha qüestions com la indefensió, el fet de que els jutjats estiguin tancats i la gent no hi pugui anar, fa que casos de violència de gènere a les cases, que n'hi haurà molts en aquest moment, la gent no pugui anar a defensar-se. Vull dir que el problema és gros.
Sí que hi ha serveis essencials, és a dir, una denúncia de violència de gènere sí que es tramita, o sigui, ara mateix sí que es tramita, per exemple, ens hem trobat que amb la Covid, altres temes com, per exemple, totes les qüestions de família, això sí que ha quedat aturat. O sigui, hi ha temes molt greus, per exemple, de dret a família, o el que ha passat amb les custòdies.
Però hi haurà casos oberts, també, casos oberts que van començar abans de la Covid per violència de gènere i s'han quedat atrapats, no?
Sí.
I que aquelles mateixes dones estan continuant convivint amb l'agressor.
Sí, efectivament. És a dir, tot això, per exemple, ho hem deixat aturat com si no fossin problemes greus, problemes que estan generant violència, afectacions psicològiques, afectacions dels menors, i que necessiten una atenció urgent. Un decret del govern que declara serveis essencials tota la xarxa d'atenció a la violència masclista, però clar, la Covid ens planteja un escenari molt nou. És a dir, difícil, això ho estem veient, és a dir, les trucades als telèfons d'emergència s'han multiplicat exponencialment, però les denúncies no. Per què? Òbviament, si tu estàs en un moment que t'has de quedar a casa amb els teus fills, que potser has perdut la feina, potser no penses que sigui el millor moment per denunciar, perquè a més, on aniràs? O sigui, en un moment de confinament, per tant, clar, calen solucions molt noves. Per exemple, en el tema de violència de gènere, davant dels períodes de confinament, hem de reinventar tot el que és la xarxa d'atenció. Ja no ens serveix la xarxa d'atenció que teníem.
Això s'ha de repensar, com deies, però clar, això és una qüestió puntual d'ara que existeix perquè no hi ha una mirada feminista, podríem dir, sobre la justícia. És a dir...
Abans volia comentar que justament amb l'estat d'alarma es va prendre la decisió que en els casos en què hi haguessin custòdies, els nens i les nenes es quedaven amb la persona que tingués la custòdia en aquell moment. Això sembla una solució, entre cometes, podríem dir ni bona ni dolenta.
Salmònica.
Però quan examinem aquesta solució, és terrible. És terrible. Perquè això què implica? Això implica, darrere d'un règim de custòdia, normalment hi ha situacions de, com a mínim, de crisi familiar, moltes vegades de violència no denunciada. Llavors, això què implica? Pues que si les criatures estan en mans del pare i hi ha una situació de violència, doncs que això es perpetuarà. O, per exemple, si hi ha una situació de mig abandó del pare, de que és molt dificultós que compleixi, per exemple, les visites, doncs el mateix. És a dir, clar, aquesta solució no té en compte, ni molt menys, primer, els drets dels nens i les nenes, i molt menys protegeix, per exemple, les dones en els casos de violència. És una solució que totalment ha desatès, per exemple, l'existència de casos de violència en casos de... en els períodes de custòdia compartida. Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough
are my heart's protection.
Tornem al tema de la justícia patriarcal en genèric, no? D'on surt, diguéssim, la creació de la llei? Per què la llei està basada en l'home blanc, podríem dir de mitjana edat, d'un cert estatus social, etc. Vull dir, això marca moltes coses a l'hora de com estan escrites les lleis.
Sí, bueno, a nivell històric, pensem que totes les primeres cartes de drets, per exemple, la famosa Carta de Drets de la Revolució Francesa, inicialment la ciutadania no era la ciutadania, eren els homes, ciutadans blancs de classe mitja, i poc a poc, molt poc a poc, ens hem anat sumant altres col·lectius com les dones, el gruix, el concepte d'aquests drets, però ens hem sumat sense canviar el contingut. És el que jo explicava abans del dret al treball. Bueno, ara sí, ara les dones poden treballar, però això no ha implicat reconèixer el treball que ja feien. És a dir, el que ens ha passat és que no hem canviat una estructura que estava pensada només per una part de la població. O en el cas de violència, quan nosaltres hem dit des de fa anys que la violència gènere té una especificitat, per què és? Doncs perquè en els codis penals, quan es parla de violència, violència física, el prototipus de lesions eren lesions entre persones desconegudes, al carrer, en un bar, o sigui, en una població rural, doncs en una finca, però ningú havia pensat que hi ha un gruix de violència enorme dintre de les famílies i que és una violència que té pues, un sesga molt característic, que és una violència cap a les dones. Per tant, què ens trobem? Doncs que històricament aquests conceptes van ser produïts per protegir una part de la població i que no els hem reestructurat, doncs, o que ens costa molt reestructurar-los perquè puguin protegir a tots els col·lectius. No? Què passa quan ets dona, discapacitada, migrant? Doncs encara molt més difícil.
Fatal.
Fatal. És a dir, l'estructura de dret està pensada per un prototipus de persona. I a la mesura que et vas allunyant d'aquest prototipus de persona, doncs això, si resulta, doncs això, que per exemple, el nostre sistema de relacions laborals històricament s'havia pensat per una persona, doncs això, que no es quedava embarassada, què passa quan et quedes embarassada? No? O què passa, doncs això, quan hem de compaginar fills amb la feina? Doncs el mateix, el nostre sistema productiu i les regles que el regulen històricament no s'han configurat per això.
Com deies al principi, hi ha més dones en el sistema judicial i tot i així les coses no estan canviant. O sigui, hi ha una qüestió, tu creus que és cultural? Què és el que fa que ens aferrem encara a pensar en determinades maneres? No? Hi ha, per exemple, una qüestió que a mi em fa esfereir, no? Que és com la facilitat amb la que moltes vegades es pensen que les denúncies que fan dones són falses, perquè tenim una imatge, no sé, de mentideres, bruixes, no sé, perquè a mi em sembla que nícola, això, no? No sé com ho veus.
Sí. Bueno, a veure, en qualsevol àmbit sabem que és molt important que s'incorporin dones, però diríem, les dones no portem la bondat a la societat. És a dir, nosaltres ens hem d'incorporar perquè som el 50%. Això és el mateix, per exemple, en la política. El fet de que hi hagi dones a la política doncs no fa necessàriament que les coses facin millor. És a dir, per com es fan les coses millor o com hi haurà menys sexisme? Doncs si homes i dones deixem de ser masclistes. És a dir, el masclisme no és només una cosa d'homes. Les dones també són masclistes, són sexistes. Per tant, és un canvi cultural. I aquí és una qüestió que hem de treballar totes i tots. És veritat que hi ha moltes més dones que ens preocupem per aquests temes i que, per tant, que estem sensibilitzades. Per exemple, en l'àmbit del poder judicial, doncs ara mateix tenim una associació de dones jutgesses que està fent una tasca molt important i tenim associacions en les que participen dones amb una perspectiva feminista i de reconeixement dels drets de les dones i que estan fent una tasca molt important, però ens queda molt. S'ha donat la idea de que bueno, una bona jutgessa era una jutgessa que s'assemblava a un home. Això ens ha passat en moltes professions. Quan les dones entrem en una professió, això està estudiat, per exemple, a nivell sociològic, podem dir que les dones imitem els models masculins. Fins que aquella professió no es feminitza i podríem dir el que sí que serien valors feministes, és a dir, es fa un treball polític realment de què volem en aquell àmbit professional, doncs passen bastants anys. Després, l'altra qüestió que et comentaves tu del mite de les denúncies falses, doncs efectivament, és cavernícola. Això té a veure, és a dir, en molts períodes de la història les dones hem estat demonitzades, associades amb el mal, associades amb, o sigui, no cal més que veure doncs, els tòpics que tenim, doncs les dones envejoses, les dones són envejoses, les dones, la idea històrica de que les dones portem el mal, la malaltia, la societat, no?
I que volen enganyar els homes, i que volem sempre enganyar els homes.
Sí, sempre volem enganyar. Llavors, bueno, el tema de les denúncies falses, doncs ja hi ha, bueno, s'han fet molts estudis, cap estudi ha trobat que hi hagi més denúncies falses que en qualsevol altre tipus de delicte. Al contrari, hi ha menys. En qualsevol delicte hi ha denúncies falses. Però és que en violència de gènere, fins als estudis que tenim, el que ens diuen és que hi ha menys denúncies falses que en altres delictes. Llavors, clar, de nou aquí doncs estem treballant en un tòpic. O sigui, i a més, hi ha una qüestió que podríem dir que és una xifra que ho mostra molt clarament i que són les xifres de dones assassinades. És a dir, la mostra última de que això, tot això, doncs és veritat, són les xifres de dones assassinades, de dones que són greument lesionades, bueno, també doncs, els testimonis, jo diria, dels fills i de les filles. És a dir, tenim multitud de testimonis de persones, de fills, de nens, de nenes, de que, bueno, de que la violència contra les dones i la família doncs, és un fet de veritat i no és una mentida. Però sí que és molt interessant veure com, per exemple, políticament, bueno, en els últims anys, això és molt interessant, no?, com l'extrema dreta, per exemple, que ja no pot dir ara les dones no són ciutadanes, o no pot dir són ciutadanes de categoria segona, llavors en lloc de dir això, doncs què diu? Doncs les dones menteixen, posen denúncies falses, és a dir, l'extrema dreta el que fa és retomar discursos que, bueno, que d'alguna manera releguen a les dones aquest paper de no ciutadanes i que podríem dir doncs, agents quasi del mal.
Veient l'experiència que tots anem agafant de sentències que moltes vegades se'n parlen als mitjans, és normal que les dones tampoc no confiïn massa en la justícia i no tinguin ganes de denunciar en molts casos, perquè pensen, si veuen, per exemple, el cas de la Manada, en el que, per exemple, la noia va acabar, doncs, que tothom va saber el seu nom, etc., doncs jo trobo normal que no només, o sigui, quan van a denunciar se senten que no estan ben representades, sinó que, a més, és molt probable que moltes decideixin no acostar-s'hi.
Sí, efectivament. És a dir, hem de pensar que tots els espais de drets que tenim les dones els hem guanyat amb molta lluita i amb molt patiment. És a dir, les primeres dones, per exemple, doncs, que van demanar el dret al vot o el dret a l'educació, no els hi va ser fàcil. Les primeres que van entrar en una universitat les insultaven en les aules. O les primeres dones que van entrar als parlaments, el mateix. Llavors, ara aquí ens està passant el mateix. És a dir, quan les dones estem intentant conquerir els nostres drets, doncs què ens trobem? Ens trobem això, ens trobem moltes vegades doncs, el que no se'ns creu, el que se'ns maltracta. Bueno, doncs, també les investigacions que nosaltres hem fet, moltes vegades les dones, bueno, una de les coses que denuncien és que no se les respecta, per exemple, en els jutjats. És a dir, una vegada al jutjat, tant el personal dels jutjats, no només els jutges, com el personal dels jutjats, doncs que moltes vegades es tracta d'una forma que no és la correcta. Llavors, sí, és normal, efectivament, que moltes dones decideixin no denunciar, no? Però jo crec que això, a nivell individual i a nivell col·lectiu, també ho hem de veure com una lluita. És a dir, com una lluita per conquerir aquests espais, per denunciar quan no se'ns tracta bé, per demanar que hi hagi un altre tipus de justícia. És a dir, jo en aquest sentit crec que no hem de renunciar a res. És a dir, crec que justament el fet de que ara mateix tinguem coses que no funcionen no ens ha de fer dir, bueno, doncs com això no funciona, doncs mira, jo ja no denunciaré, em quedo a casa i que el marit em maltracti, no? òbviament, cada dona ha de veure quina és la millor sortida per ella, si és senzillament un divorci, o si es posa també una denúncia, però, clar, és molt perillós també el missatge de dir, com que no funciona la justícia, no hem de fer res, hem d'abandonar aquests espais. Llavors, jo crec que hem de donar el doble missatge, de dir, bueno, és veritat que en alguns casos que aquesta justícia, aquests funcionaments patriarcals, fan que la justícia sigui un espai hostil, però també hem de donar el missatge de que, bueno, de que gràcies a això, doncs moltes dones han pogut conquerir ara mateix àmbits de llibertat personal, per exemple, en l'àmbit de la violència de gènere, gràcies a les denúncies, o han pogut protegir els seus fills, o han pogut protegir la seva vida. És a dir, que és una batalla. És una batalla i que no és un espai al que hem de renunciar. És un espai que moltes vegades no ens dona totes les eines que necessitem, i necessitem altres eines, però no podem renunciar.
Doncs, Encarna Bodelón, moltíssimes gràcies, professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès i esperem que això, que les dones no renunciïn, malgrat que a vegades no és el lloc més acollidor per elles.